Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Contenta de retrobar-te i de parlar una estoneta de cinema, com ens agrada fer cada divendres. A més, avui comencem amb lluentons i molt de glamour perquè abordem el festival amb majúscules.
Sí, l'elegància de la costa francesa del Festival de Cannes, en aquesta ronda, podríem dir, de primavera, quasi estiu. Hi ha dues rondes, per qui no ho sàpiga, una més cap a la tardor, no sé el mes, ara no recordo. I bé, ha començat aquest passat dimarts 16 de maig i dura aproximadament fins al dissabte 27 de maig. Certament, però s'ha inaugurat amb una miqueta menys de glamour de l'habitual, ja que ha estat protagonitzat per la pel·lícula que obre aquest certamen, que és la pel·lícula protagonitzada per Johnny Depp, Gent du Barri, la seva primera pel·lícula després de 3 anys. La directora ha decidit apostar per el protagonista, va decidir que seria l'escollit per interpretar el Lluís XV. També es pot considerar que, per exemple, el francès de l'actor no és el millor que té, però l'elecció sí que va tenir lloc abans que guanyés la batalla judicial contra Amber Heard. Per tant, molta intenció de com a màrqueting, de posicionar aquesta pel·lícula com la primera de Johnny Depp.
Clar, de fet, això suposa la seva rehabilitació pública, no? La primera aparició després de guanyar aquesta batalla legal i, per tant, de tornar a recuperar una mica la seva vida i, sobretot, el seu nom i imatge.
Sí, el que li està passant últimament ja va passar, per exemple, al Festival de Sant Sebastián, si no recordo malament, que rep ovacions allà on va. Els fans, per exemple, estaven esperant-lo des de les 10 del matí, va aparèixer a les 7 de la tarda, uns minuts abans d'entrar a la catifa vermella. I sí que té molta polèmica, però sí que també té un grup de fans molt fidel que està allà recolzant-lo constantment, i també la sala doncs el va recolzar amb una ovació que es va allargar fins a 7 minuts. En aquests festivals es valora molt que una ovació duri minuts, això és un gran símptoma. I bé, durant l'aplaudiment Depp es va mostrar visiblement feliç i emocionat, saludant els presents i abraçant-se amb la directora de la pel·lícula.
T'haig de dir que mirant les imatges d'aquesta impressionant catifa vermella de Cannes, on hem vist Michael Douglas i família amb la dona, amb la Catherine Zeta-Jones, que estava estupenda, hem vist Catherine Deneuve, que a més és la imatge del festival, del cartell, qui menys glamurós sortia era justament Johnny Depp. L'he vist gran, cansat, i aquest look pirata l'he trobat ja una mica démodé, la veritat.
Sí, ara jo crec que hi ha tota aquesta batalla judicial i el d'haver passat factura, també havia estat addicte al alcohol i al final tot passa factura i si no et cuides doncs s'acaba notant una miqueta, però bueno, almenys segurament mentalment s'ha tret un pes de sobre i això se li està notant.
Uh-huh. Què ens depara Cannes fins al 27 de maig?
Doncs subratllar, per exemple, que Espanya és el país convidat d'honor del mercat del cinema. Es va canviant qui és el convidat d'honor. Aquest any toca... Bueno, aquesta edició toca Espanya, que, per exemple, l'encapçala Pedro Almodóvar, que torna a la secció oficial, aquesta vegada amb Estranya forma de vida, un curtmetratge de 30 minuts, que és el seu segon treball en anglès després de La voz humana. I aquí s'atreveix ara amb una barreja de western i melodrama protagonitzat per Ethan Hawke i Pedro Pascal. Aquest últim està en un estat de forma increïble amb les sèries tant de Disney com de Last of Us. I bé, també, per exemple, sí que hi ha hagut una mica de polèmica a part de Johnny Depp, que el director del certamen, Thierry Frémaux, ha decidit incloure finalment El retorn, que és de la francesa Catherine Corsini. L'havia retirat momentàniament de la competició a causa de les sospites d'assetjament i irregularitat en una escena de sexe que involucrava una actriu menor d'edat. Aquesta ha estat poder el que ha punxat més, però per cursini banda, aquesta 76a edició ha arriscat poc en els noms elegits per la secció oficial, molt d'ells habituals del paler dels festivals, com Scorsese, Kellogg, Wes Anderson, Ari Kaurismäki, Wim Wenders o Marco Bellocchio, tots ells vells coneguts i molts d'ells amb una palma d'or a la prestatgeria.
És clar que ens podrem veure la nova de Scorsese i també s'hi presenta l'última d'Indiana Jones, oi?
També. Hi haurà algunes novetats, tenim, sí.
Tot just ha començat a rodar aquesta setmana el Festival Internacional de Cinema de Cannes i hi haurà Teca fins al proper 27 de maig. La setmana vinent en tornem a parlar. Anem per les estrenes.
Doncs començarem amb Fast and Furious 10.
Dale!
Estaríamos allí si Roman no condujera un lingote con ruedas.
Vas a verme brillar, chaval. ¡Nos han encerrado!
¡Es una trampa!
¡Una bomba!
Bien, capullos, ¿qué más volamos?
¿Qué? ¿El Vaticano? ¡Guau!
¿Vais a ir al infierno?
El gran Dom Toretto. Si no hubieras provocado aquel accidente, yo no sería el hombre que soy.
Y ahora yo voy a destrozar a
tu familia, pedazo a pedazo.
¡Corre!
El diablo se acerca.
¡Boom! Domi, sabía que vendrías a por mí. Podemos empezar a dispararnos.
Es hora de acabar con esto.
Acabar tumbas.
No eres un tío de fiar.
Tú tampoco eres santo de mi devoción.
¡Ha llegado la caballería!
Salut, necessitamos armes.
Com podeu escoltar, persecucions d'infart, moltes explosions i una escena final, almenys el tràiler, en una presa impactant. Torna una de les franquícies mundials més famoses del cinema, no?
Sí, que cada vegada que treu un tràiler, jo em fa molta gràcia que hi ha gent que diu per què seguiu fent pel·lícules de la saga, que en porteu 10, que ja ha passat de tot, ja les curses de cotxe ha passat a un segon pla, realment. Ara ja és una pel·lícula d'acció, d'efectes especials, hi ha moments espectaculars com baixar d'una presa amb un cotxe. Jo crec que la gran pantalla pot ser brutal. També hi ha rumors que no agrada a tothom de que poder aquesta desena pel·lícula es divideix en dues o fins i tot tres parts. Així que aviam què passa.
Per tant, aquesta no seria l'última, sinó que n'hi hauria dos més que tancarien la saga ja.
Sí, aquest és el rumor, però s'ha de confirmar. Després també la pel·lícula es veu que és un homenatge a Paul Walker, també un gran homenatge, l'actor conegut per les pel·lícules de Fast and Furious, que va morir precisament fent curses de cotxes, una demostració. I bé, aquí el tindrem d'alguna manera el mencionant a cada pel·lícula ja. I anem a la trama de la pel·lícula. En aquesta desena entrega, la família ja de Fast and Furious creu que ja ha arribat aquest moment de calma, de tranquil·litat. Ja han creat moltes famílies dintre la família, però sempre acaba apareixent un nou dolent, que és el capo Hernán Reyes, que és Jason Momoa, que després de vèncer el patriarca del Reis de Rio, que era l'Hernán Reyes, doncs apareix el fill del narcotraficant, Dante Reyes, que vol venjança i farà tot el que sigui possible per venjar la mort del seu pare, que és aquella pel·lícula que va passar a Rio de Janeiro, on robaven un gran banc. L'estudiació de Dante dividirà els pilots al llarg del globus, recorreran Los Angeles, Roma, Brasil, Portugal i fins i tot l'Antàrtida. O sigui, enveja d'haver fet aquesta gravació. I bé, posaran a prova les habilitats d'aquesta família, on també apareixerà per primer cop el fill de 9 anys de Dominic Toretto.
Amb Vin Diesel al capdavant de tota la tropa i, com deies, Jason Momoa, el d'Aquaman, fent de dolent aquesta vegada, i també he vist en els crèdits Charlize Theron o Helen Mirren.
Sí, cada vegada tenen un repartiment que van creixent en estrelles. Charlize Theron és la dolenta d'unes pel·lícules anteriors, ja no et sé dir si la vuitena o la novena, però tens també, per exemple, John Cena, que és un ex-lluitador de lluita lliure, Charlize Theron, Jason Statham, també, per tant, Rita Moreno, tens de tot. Brie Larson s'incorpora també, crec. I tens un repartiment, si la pel·lícula interessant és, no ho sabem, però el repartiment és de luxe.
Fa 21 anys que naixia aquesta saga i en fa 8 que moria Paul Walker, un dels protagonistes. Hi haurà aquest cameo, no sabem ben bé com. I no serà l'última, tot i que s'havia especulat que amb aquesta desena entrega s'acomiadava la saga. Com ens deia el Marc, sembla que encara l'estiraran una miqueta més i n'hi podrien haver un parell més. Per fans de Fast and Furious i del cine d'acció, no?, també.
Sí, 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 l'acció està ple de moments espectaculars, amb cotxes, amb baralles, amb pilotes de metàl·liques enormes, hi ha de tot.
Anem per una altra història, amb un registre molt diferent.
Alice Cariño.
Nos alegra tanto que hayas venido.
¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños por ti!
Solo queremos que te relajes.
¿Y cómo lo hago?
Mi niña hermosa.
¿Ha visto a esta chica?
No, es que llegamos ayer. Hola, cariño. ¿Va todo bien?
¿Qué le pasa?
Le mentí. Tiene todo el derecho a estar enfadado.
¿Mentiste sobre qué?
¡Sobre estar aquí!
Ahí está mi chica.
No sabía que vendrías.
Seguro que Alice me lo explicará todo.
¿No lamentas lo que has hecho? ¿Cómo vamos a ser felices juntos si no confiamos el uno en el otro?
¿Cómo supo Simon que estabas aquí?
Miró mi email.
Me enteré de lo de la chica que desapareció. Vine aquí porque estaba preocupado. Mi niña hermosa.
¿Crees que eso es amor?
¡No es asunto tuyo!
¿Por qué le mentiste?
¡No puedo volver a fallar!
Mi niña hermosa. Soy la única persona que te conoce. ¡No!
Alice.
¿Alice?
Cariño.
Nadie te ama como te amo yo.
Quina angoixa, en aquest drama psicològic. Molt ben doncs treballat, sí, i sí, muntat el tràiler, perquè acabes aquí amb un no viure.
No, tota l'estona amb la frase que li diu el nòvio a l'Alice, que està allà a sobre, diu que fa cariño tota l'estona... que bé, és un, podríem dir, un thriller o una pel·lícula emocionalment intensa, que parla del maltracte en una parella, però ja no són els cops, no són físics, sinó que són mentals, que és una altra variant també molt potent, i que aquí ens planteja aquest debat amb una pel·lícula al límit emocional de l'Alice, una dona de 30 anys que viu paralitzada en una relació psicològicament abusiva per part del seu xicot Simon. Es marxa un viatge al camp amb les dues amigues més properes i allà es redescobreix a ella mateixa, adquirint aquella perspectiva que tant necessitava desprendre's de la codependència amb què vivia. Però el Simon no se sap ben bé com, el Tyler ho menciona, que troba que la targeta de crèdit o en un registre del correu veu que l'Elisa està a cert lloc i apareix per sorpresa davant l'estupefacció de les amigues, que li comencen a dir: no estàs veient que no estàs bé, que et maltracta, intenta si es pot alliberar fàcilment, però no, el Simon té pinta que no deixarà que passi de forma senzilla.
És curiós perquè almenys al tràiler el Simon surt poquet, però la seva presència, aquella opressió que imposa, és omnipresent, és constant.
Sí, incomoda aquest minut, dos minuts que dura el tràiler, incomoda moltíssim quan el Simon va fent les seves pinzellades amb aquesta música, amb aquest violí constant in crescendo.
Alice és Anna Kendrick, que diuen que fa la millor actuació fins ara, i el film està dirigit per la filla de l'actor britànic Bill Nighy, que debuta a la direcció. He llegit una cosa que és interessant. Diu que mostra molt bé aquestes senyals d'alarma d'algú que viu una situació com aquesta, de maltractament psicològic o d'una relació tòxica i abusiva, i deia algú, hauria de projectar-se obligatòriament als instituts. I trobo que és una bona pensada, una bona recomanació.
Doncs sí. Si serveix per educar noves generacions, sí.
Quina altra història ens portes?
A les 8 muntanyes.
Nunca pensé que alguna vez encontraría un amigo como Bruno.
¡Hola, Pietro!
¡Hola, Bruno!
Ni que la amistad fuera un lugar en el que fijas tus raíces. Y siempre te estará esperando.
Just a flash of light in the endless night, and it's gone.
Hola, Bruno.
Hola, Pietro.
One day a diamond bag.
Sentía que me había perdido las cosas más importantes. Quería transformarme, evolucionar, irme.
Estoy feliz porque has encontrado tus palabras.
I hear the old folks when they say days getting shorter every day.
¿Para qué has nacido?
Para ser montañés. Yo no me voy a ninguna parte.
Hem començat parlant de Cannes i justament Les 8 muntanyes va ser premi del jurat a Cannes.
Doncs aquesta pel·lícula amb accent italià, tot el repartiment està mirant i és amb accent del país d'Itàlia. És una pel·lícula que adapta la novel·la de Paolo Cognetti, Le Otto Montagne. És un drama que ens presenta la història de Pietro, un noi habituat a viure a la ciutat, però que als estius de quan era petit anava al poble del seu amic Bruno, un nen que viu a una localitat oblidada a la muntanya on passa les vacances estivals amb la seva família. Amb el pas del temps, el Bruno manté aquella fidelitat al seu poble i a la muntanya, però el Pietro ve i va, i sense aferrar-se, agafar-se tant a aquest poble i aquesta muntanya. Tots dos viuen i viuran experiències que els faran encarar l'amor i la pèrdua, i amb el pas del temps tots els amics descobriran el significat veritable d'una amistat per tota la vida.
Un parell de crítiques perquè agafeu idees. D'una banda diuen una història d'amistat que commou, intensa i èpica. Potser recorda una mica a Brokeback Mountain, no ho sé, ho dic pels dos amics, la muntanya, oi? Almenys
sí,
així.
Sí.
I l'altra crítica diu, igual que escalar una muntanya, les dues hores i mitja de durada poden resultar dures en algun moment, però l'ascensió paga la pena.
La comparació.
Sí, està bé, està bé. I una altra història, Marc?
Sí, amb una bona persona.
Wake up with the sun in the morning, go to sleep with the moon at night.
For the model train enthusiast, we lord over a world where the neighbors are always kind, the lovers always end up together.
Allison, every memory I cherish as you in it. I love you.
And the trains always take you to the far-off places you always swore you'd go. In life, of course, nothing is nearly as neat and tidy.
Aren't you engaged to Nathan Adams?
Morgan Freeman, que potser heu reconegut, i Florence Pugh protagonitzen aquesta història. Una bona persona. Què en sabem?
Ostres, té bona veu el Morgan Freeman en anglès.
Oh, sí, com omple, oi? Quina veuassa.
Sí. Doncs en sabem que la jove Allison, que és la Florence Pugh, esperava un futur brillant al costat del seu promès Nathan, Chinatha Uche. Veu, però, com la seva vida s'ensorra de cop i volta després de participar en un accident mortal. En els anys següents veurà com la seva carrera musical no va enlloc, està en risc de pobresa i és addicte als analgèsics. La seva vida comença a arreglar-se a poc a poc quan coneix el pare del seu promès, el Daniel, que és el Morgan Freeman, que ha acollit a la seva neta adolescent, la Ryan. Allison i Daniel no tenen la millor presentació, però Daniel és un addicte a l'alcohol en recuperació que reconeix una ànima perduda quan la veu. Tots dos desenvoluparan una relació sorprenent que els ajudarà a viure una vida que valgui la pena, a la recerca de tots dos compassió i perdó.
Una reflexió sobre la pèrdua i sobre les addiccions, parlant de pura i crua emoció. Molt recomanable, també. I amb quina història acabem?
Amb Les bones companyies.
Juan Mari, violador, que jalas tías en pata.
Lo que quieren es que estemos acojonadas.
Y que estemos calladitas y criando niños como conejas.
Tú tienes dos cojones, ¿no? Esa mala hostia, ¿dónde viene? ¿De tu padre o de tu madre?
Papá, ¿está aquí donde metéis a la gente en lío?
L'última pel·lícula de Sílvia Munt com a directora, Les bones companyies.
Doncs ens arriba una història de l'estiu del 1977, la Bea té 16 anys i se suma als aires de canvi que recorre el país, col·labora amb un grup de dones per visibilitzar la causa feminista i aconseguir l'aprovació del dret a l'avortament. El seu compromís polític i la relació que entablarà amb la Miren, una noia un poc més gran que ella i de bona família, convertiran aquell estiu en una etapa que marcarà un abans i un després de la seva vida. Està basada en fets reals i la Sílvia Munt ha buscat homenatjar les 11 de Basauri, aquelles dones de classe obrera que van viure un procés penal durant el 1976 fins al 1985 acusades d'haver avortat. La directora doncs, aporta una nova perspectiva femenina que, malgrat el rerefons tràgic, és percebuda com una celebració d'aquell temps embriagadors i transformadors i com un recordatori que la de lo que pot aconseguir la solidaritat.
Diu Fotogrames que el millor és el trio protagonista, sobretot la més millor, la que fa de mare, Itziar Ituño, però també Alicia Falcó, i el pitjor, que és una història, una cinta que es dirigeix a un espectador que ja està convençut d'entrada. Una molt bona proposta que trobareu a la Sala Zazí de Vilafranca per acomiadar-nos. Marc, gràcies i que tinguis un bon cap de setmana.
Igualment, gràcies.
I per cloure el cinema, escoltarem Toretto, una de les cançons de Fast and Furious 10 que interpreta el cantant colombià J Balvin.
No le bajes a la música y súbela. Dando vueltas en la nave por toda la ciudad. Me reconocen por el brillo en la oscuridad. Aunque vaya lento, ustedes se van a quedar atrás. Con la matrícula completa y un flow exótico. Ando vestido de negro, pero no soy gótico. Siempre que el dinero entra, yo lo triplico. Porque ya ni compro ropa, yo la fabrico. Se preguntan que cómo lo hago. Los ojos contan, la baby escota y los aparatos encima. Por si nos vamos, suelta la baby nota y nos pegamos. Siempre VIP, nunca lista espera. Vivir tu vida como a la mía, lo que tú quisieras. Soy un dealer, tengo un ballet parking en la cochera. Ahora son carros de museo para la carretera. Si te gusta la adrenalina, tengo el torque siempre rápido, rápido, fast, fast. Aeropuerto
private. Bon dia, són 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Us donem la benvinguda a l'últim flash informatiu d'aquest matí al Penedès en xarxa, on us acostem, com sempre, a l'actualitat més destacada a aquesta hora del matí. Us parla Eric Guijarro. Cunit millora el servei de bus amb l'Hospital Sant Camil, Calafell i Valls. Hi ha més freqüències i allarga línies per la intermodalitat amb el servei de tren. Són molts els veïns de Cunit que han de desplaçar-se al seu hospital de referència de Sant Camil, a Sant Pere de Ribes, però les comunicacions amb transport públic són escasses. Des d'aquest dilluns, Bus Garraf, del grup Plana, ha ampliat el servei de transport públic i les freqüències entre Cunit i Sant Pere de Ribes. El nou recorregut arriba a l'Hospital Comarcal de Vilafranca, millorant la comunicació entre les comarques de Baix Penedès, Alt Penedès i Garraf. Amb la millora es beneficia la connexió entre els hospitals de Vilanova i la Geltrú, de Sant Pere de Ribes i de Vilafranca. El nou servei passa per Cunit, Cubelles, Vilanova, Sant Pere de Ribes i Vilafranca. En marxa la consulta prèvia sobre el Pla Territorial Sectorial pel desenvolupament de les energies renovables. La Generalitat ha posat en marxa fins al 4 de juny un procés participatiu previ a l'elaboració del Pla Territorial Sectorial pel desenvolupament de les energies renovables a Catalunya. El Pla TER establirà els criteris per la instal·lació d'energies renovables i facilitarà el compliment de les fites necessàries en aquest àmbit per la transició energètica de Catalunya cap a un model descarbonitzat l'any 2050. La transició energètica prevista a la prospectiva energètica de Catalunya en l'horitzó 2050 té com a objectiu la sobirania energètica basada en les energies renovables autòctones i en la neutralitat climàtica. Aquesta consulta pública prèvia s'adreça al conjunt de la ciutadania i les organitzacions, però especialment a les entitats, col·lectius o sectors potencialment afectats per la implantació de les energies renovables en el territori, respecte dels quals es considera especialment important la seva contribució. Els castellers de Vilafranca organitzen aquest dissabte el concert de celebració dels 75 anys de la colla. Els caps de cartell serà un dels grups que actualment encapçalen l'escenari musical del país, de Tiets. Ells donaran el tret de sortida al concert a 11:15 de la nit a l'aparcament del camp de futbol de l'Espirall. El concert continuarà amb el grup de versions Banda Neon i al final de festa el posaran els vilafranquins La Cara B. El concert és gratuït i es tracta d'un dels grans actes de l'aniversari de Cal Figarot. Tot i que el concert està previst que comenci a 11:15 de la nit, les portes s'obriran 2 hores abans, a 9:15, per tal que el públic hi pugui anar accedint esglaonadament. El segon disc de Tietz, Epic Solete, els ha acabat consolidant com el grup del moment a casa nostra. Els singles virals i premiats de l'U al Què, Bailoteo o la seva sardana reggaeton Coti per Coti van ser el preludi perfecte per un disc que va entrar directament al top 10 a nivell estatal dels discos més escoltats del moment, a una fita a l'abast de ben pocs. I acabem a Santa Margarida i els Monjos, on aquest diumenge tindrà lloc una flash mob solidària contra la hipertensió pulmonar. L'associació Alma Calí organitza a les 11 del matí d'aquest diumenge a la plaça Pau Casals dels Monjos una flash mob solidària a benefici de la Fundació contra la Hipertensió Pulmonar. Una flash mob és una acció organitzada en la qual un grup gran de persones es reuneix en un lloc públic per realitzar algun tipus d'acció. En aquest cas, amb la finalitat de combatre aquesta hipertensió arterial alta en els vasos sanguinis que transporten sang als pulmons i que provoca que el cor hagi de treballar més, produint dificultats per respirar i molt cansament. Es tracta d'una malaltia minoritària i actualment sense cura. Amb el temps, el cor va augmentant de mida i disminueix la seva eficàcia, per la qual cosa bombeja cada vegada menys sang als pulmons i a la resta del cos.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts de 11:45. L'entrevista final d'avui l'anem a buscar a la capital del Cava, on l'Eli Jiménez, aprofitant la jornada d'aigua i celler que tindrà lloc dimecres vinent a Sant Sadurní, conversa amb el president i el gerent de la comunitat Mines i Aigües de la Salut per apropar-nos la situació actual i alguns consells també.
Com bé dius, dimecres se celebra a Sant Sadurní una jornada d'aigua i celler per aprendre a actuar davant l'emergència climàtica en l'aigua en els cellers. Una cita que hem aprofitat per convidar el president i també el gerent de la comunitat de Mines i Aigües de la Salut. Enric Parera, Armando Lacorte, molt bon dia, com estem?
Bon dia, què tal?
Bon dia.
Bon dia.
Una cita, aquesta del proper dimecres, que ens serveix una mica de marc per parlar d'aigua, per parlar del context actual, per fer una mica de pedagogia, també. Estareu presents en aquesta jornada que una miqueta servirà per posar en valor el valor de l'aigua.
Jo he de dir que em sap greu, però el dimecres no podria assistir, però sí que vindrà l'Armand en representació de la companyia. Per tant, jo el president no podria ser-hi, que em sap molt de greu, però l'Armand en qualitat o qualitat de gerent, a més que és el que controla tècnicament tota la companyia, tenim un flamant representant que segur que ens deixarà molt bé.
Com diu l'Enric, Armando, tu sí que estaràs en aquesta jornada una mica analitzant i explicant quin és l'estat, parlant d'aigua, aquí a Sant Sadurní.
Sí, sí, m'han convidat des de l'Ajuntament a participar-hi per posar una mica en context de quina és la situació i les disponibilitats que tenim com a servei al municipi de Sant Sadurní.
Al final, abans fora de micros parlàvem, no?, que és una jornada destinada a aigua als cellers, parlem en aquest cas d'empreses. Durant aquests minuts ens interessava molt parlar a nivell d'usuari, no?, del que passa a casa nostra, de com podem ajudar i sobretot de fer aquesta radiografia actual, perquè es parla moltíssim de sequera, d'aquesta manca d'aigua. No sé quina radiografia actual, vosaltres que en sabeu molt més que tots nosaltres, quina radiografia ens feu?
Bé, començo. Bé, jo crec que la radiografia que podríem fer, almenys la sensació que tinc, la sensació que tinc és que la gent, potser, tot i que tenim una sequera important i em sembla que no ens la traurem de sobre en molt de temps, jo crec que la gent en general no n'és massa conscient de que estem en una situació molt, 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 molt greu. Continuem obrint l'aixeta i continua sortint aigua. I crec que això és una... Això és el que fa que no siguem tots els ciutadans, i potser jo també m'incloc, que no siguem del tot conscients del que està passant. Després també m'agradaria fer esment del decret de sequera que va treure la Generalitat. Mm-hmm. Que jo penso que aquí hi ha una confusió que es crea dintre de la població. L'altre dia, parlant amb ciutadans, els hi manifestava. I és que en el decret de sequera, no sé si haureu pogut llegir-lo, es fa esment a uns litres per habitant o a uns metres cúbics per habitant. I els metres cúbics són, si no recordo malament, Germán, si no em corregeixes, són 240 litres per habitant i dia.
Correcte.
Val? Llavors, el decret de sequera que diu que cada habitant pot consumir 240 litres per habitant i dia, això crea una confusió important. Per què una confusió important? Perquè si jo com a ciutadà escolto 240 litres per habitant i dia, doncs pràcticament puc deixar l'aixeta oberta tot el dia, mm-hmm. perquè jo no la gasto a casa. Però resulta que no és així. Els 240 litres inclouen totes les empreses i, per tant, és tota la despesa de l'aigua municipal dividida entre el número de ciutadans. O sigui, la dotació d'aigua que se'ns dona d'alguna manera dividida entre el número de ciutadans. Important que això la ciutadania ho tingués ben reflectit, que no són els 240 litres, perquè 240 litres inclou tots els comerços, empreses i demés. Jo crec que això, aquest punt, ha estat una confusió de cara a la ciutadania, de cara al sadorninenc en aquest cas. I respecte al que és la sequera, penso que hem de treballar-ho molt i hem de fer molta pedagogia, perquè l'aigua, com aigua, és un bé indispensable i sense aigua crec que no hi podem estar-hi. Bueno, crec no, segur que no hi podem estar-hi. Si tots ens posem a pensar, si ens marxa la llum, mira, podem sobreviure. Mm-hmm. Però si ens marxa l'aigua, segurament podrem tenir molts més problemes de que no si ens marxa la llum o qualsevol altra energia, sigui el gas. Jo crec que aquesta és una mica la radiografia, no?
Parlaves d'aquest decret de la Generalitat, agafo el fil, aquests 240 litres per habitant per dia, i en el context sadorninenc, en el que recordem hi ha moltíssimes empreses, és una xifra que al final, com bé comentes, no? Si la mirem des de personalment, diem, oh, pues això, tenim molts litres per gastar, però en un municipi en el que hi ha tantíssimes empreses, aquests litres es fan curts.
Bé, de moment, i això l'Armand que té els números concrets, el que sí que estem és complint amb el decret de sequera, eh? Vull dir, nosaltres estem complint. Però jo torno a insistir en aquesta possible confusió que es crea al ciutadà, que no són els 240 litres que pots gastar cada dia. Però sí que complim, eh? Mm-hmm.
Complim, sí, Armando?
Sí, sí, el complim amb un cert marge, no? Jo el que volia fer així, sobre el que comentava l'Enric, és que d'aquests 240 litres, el propi decret marca 230 litres per dia i habitant, el que passa que per la condició que tenim a Sant Sadurní del consum industrial ens afegeixen 10 litres i per això tenim aquests 240 litres per dia i habitant. Per fer una idea, des que hem començat l'any i venim amb els nostres registres fins al mes d'abril, el consum diari que hem anat registrant varia entre els 217 litres i els 229, o sigui que certament tenim marge. El problema vindrà si canviem d'estat. Ara estem en alerta, si passem a excepcionalitat, aquests 240 es convertiran en 200 i llavors és quan començarem a tenir un cert marge. El marge el tindrem molt reduït i poder entrem en zona de no compliment, no? També dir que, bueno, que sí que és veritat que tenim una indústria que té un cert consum, però si mirem els percentatges de consums, està al voltant del 25% de tot el que se subministra diàriament. En canvi, el domèstic estem sobre el 40-42%. Mm-hmm. Bueno, a partir d'aquí, tot és molt relatiu, no? Tal com deia l'Enric, com l'aigua raja per l'aixeta, no acabem d'estar ben conscienciats, no? També s'ha de dir que aquí a Sant Sadurní la població... no sé si hi ha per ENDA o per funcionament, tenim uns consums domèstics individuals al voltant dels 100-105 litres per dia i habitant, amb la qual cosa però, bueno, és una xifra que està prou bé. Una mica amb això que comentaves de què poden fer, no? per mirar de reduir. És una mica complicat, com tot, perquè és tot una gestió completa i depèn de cada un. Són actuacions individuals, però... podem enfocar-ho d'una altra manera, no? No tant en què podem fer individualment, sinó dintre de cada comunitat mira què podem millorar, perquè per lo que és el consum jo crec que estem bastant ben ajustats.
Després mirarem de donar consells a nivell d'usuari per millorar una mica l'eficiència. Parlaves també d'aquest estat d'excepcionalitat. De fet, durant les darreres setmanes, mesos, m'atreviria a dir, s'ha parlat moltíssim d'aquesta sequera i, sobretot, posant ja la vista en la calor, en els mesos d'estiu. Es diu molt que no entrarem en estat d'excepcionalitat fins al mes de setembre. Hauria de ploure moltíssim perquè això no passés. Les prediccions... no són aquestes, malgrat la pluja del cap de setmana no és ni molt menys suficient. Quan donaven a l'estat dels embassaments, només deien que havia augmentat una mica l'embassament de Sau, la resta està absolutament igual. Sí que és veritat que les informacions fan que una mica estiguem en aquest estat d'alerta, tot i que vosaltres després comentàveu, i és veritat que si al final obrim l'aixeta i surt aigua, aquest estat d'alerta, no, aquesta sensació no la tenim tant, no?
Sí, sí, és ben bé així, no? I una mica, doncs, bueno, des d'aquí també és el que tu comentaves, i tal com alguna vegada ha mencionat el director de l'ACA, els Nebot Reyes, aquestes pluges d'ara, l'únic que podem arribar a aconseguir doncs, és que en comptes d'entrar en excepcionalitat al setembre entrem a l'octubre. O sigui, serà retrasar-ho, però malauradament no ens hi podrem escapar. Tal com hem transmès a l'Ajuntament i també a la pròpia ACA, estem preocupats precisament per això, perquè arriba el mes de setembre, que pues, com tots sabem és el moment al llit de l'activitat mm-hmm. econòmica d'aquí de Sant Sadurní per temes de barema, de producció, i llavors és aquí quan veiem el gran problema pels consums, perquè el setembre acostuma a ser un mes dels que més consum en tenim.
Sant Sadurní, el setembre, més clau. Cada vegada, malauradament, abans la barema, cada any s'avança més. per aquestes onades de calor que acostumem a tenir ja des de finals de maig, principis del mes de juny. També es preveu un any en el que la manca d'aigua, la manca de pluges, farà que arribi tot més sec i, per tant, també tinguem un estiu probablement amb més incendis dels habituals. Si us sembla, anem una miqueta amb aquests consells, amb què poden fer els usuaris, la gent que ens estigui escoltant, que comentàvem, no?, que estem en bons nivells d'aigua, però encara una miqueta fer aquesta pedagogia d'alguns consells, alguns tips que puguin incorporar al seu dia a dia per reduir encara més en tot el que es pugui aquest consum d'aigua.
Entre d'altres coses, el que passa és que els consells són una mica típics i tòpics, no? Perquè em sembla que són els que tothom hem sentit i que a vegades que ens els reiteren i segons com les escoltes dius, home, una altra vegada m'estàs dient el mateix, no? No? Perquè, clar, a nivell individual, què és el que pots fer? Doncs mira, el primer, la banyera i la dutxa, no? Està clar que la banyera ens n'hem d'oblidar d'ella i si hem de posar els aneguets de goma amb els nens, doncs millor que ens els estalviem aquesta vegada, no? I el que és el consum? És demanar un consum responsable, un consum que, escolta'm, si pots obrir l'aixeta durant 30 segons, no ho facis durant un minut, i sobretot, per exemple, les descàrregues dels lavabos, doncs utilitzar-los també amb consciència, i sobretot també mirar a veure que no hi hagi cap fuita quan a manteniment no tinguem cap fuita en el que és la instal·lació, i no només ja a nivell individual, sinó també a nivell de les comunitats, perquè sobretot és quan hi ha bateries de comptadors, és quan més poden produir aquestes fuites, i és important, doncs, això, controlar-ho, perquè és que ja no és només el que és individualment, sinó que a vegades, si estem en una comunitat, hem de veure i hem d'estar pendents de veure si aquella instal·lació és del tot correcta, perquè si una cosa nosaltres, almenys des de la companyia i Mina d'Aigua de la Salut, en som molt conscients, i això no només ara en temps de sequera, sinó que això ja des de fa molts anys, jo, almenys des que jo vaig començar ja com a vocal i ara com a president, som molt conscients i estem molt sensibilitzats amb el que és el tema fuites. Això és un tema fuites, això la gent en general ho ha escoltat en els mitjans de comunicació i veuen que o se sent que hi ha fuites en torn del 40 i el 50%. Nosaltres estem molt sensibilitzats en que el tema fuites l'hem de controlar molt i ara actualment estem sobre un 23% de fuita, que és molt, però que tampoc, si mirem les causes que ocasionen aquestes fuites, estem bastant bé relativament parlant. Per exemple, no sé, una de les fuites són vingudes o sobrevingudes pels comptadors que tenim. De vegades els comptadors que tenim són vells i no compten prou bé, i llavors això produeix es quantifica com una fuita. Tot i així, com deia abans, la companyia estem molt sensibilitzats en aquest tema de les fuites i estem actualment fent unes actuacions canviant aquests comptadors vells perquè amb uns comptadors electromagnètics que les fuites són moltes menys i aleshores, a més, també és molt més eficient a l'hora de llegir el comptador perquè no cal anar obrint les portelles, sinó que ho fem electrònicament. Després hi ha una altra cosa també, que en quant a fuites, ja penseu que la xarxa és molt gran, està molt mallada, vull dir que és com una malla, i vulguis o no, a vegades tens, tot i que intentem mantenir, i estem en el camí de mantenir i actualitzar totes les canonades, és cert que quan tens una fuita, a vegades, quan te'n dones compte que tens una fuita? Doncs quan tu veus l'aigua pel carrer. I sí que la ciutadania ens dona un cop de mà important, quan el veu l'aigua ens avisa de seguida, però potser aquella aigua que ens surt al carrer és que ja fa dies que està corrent per sota, pel subsol. Clar, això és una fuita. I quan la xarxa és gran, doncs és una fuita que pot haver produït una pèrdua important. En la companyia, nosaltres estem molt sensibilitzats en aquest sentit i en quant als consells, al ciutadà, doncs em torno a reiterar amb el mateix, vull dir, consell, un consum responsable i continuem fent-ho com ho estem fent, perquè els 100 litres de Sant Sadurní, si comparem amb altres poblacions, potser estem per sota inclús dels consums dels altres. No sé si l'Armand vol afegir alguna cosa.
Bueno, poca cosa més. Simplement això, reiterar, el consell bàsic és quan menys obris l'aixeta, millor. No? O sigui, és aquell lema de abans per tenir aigua obries l'aixeta, avui dia per tenir aigua hem de tancar l'aixeta. no hi ha més. I després, dintre de lo que cap, poder donar-li un segon ús a aquelles aigües que utilitzem. No sé, si utilitzem l'aigua per netejar i no posem sabons, un cop netejat pot servir per regar les plantes o per un altre tipus d'ús, no? Més que res, això es torna a reutilitzar i sobretot, això sí, fer molt d'èfasi amb el tema dels manteniments de les comunitats, que aquí és on tenim greus problemes moltes vegades, degut a fuites amb les canonades, amb els distribuïdors, amb els dipòsits de recollida que n'hi ha degut al sistema que tenim del subministrament, i la veritat és que poca cosa més, i més amb les dades que tenim, no podem exigir gaire més a la ciutadania, no?
Al final és sentit comú.
Sí, bàsicament, és que bàsicament és això, però clar,
totalment.
De vegades el fer arribar al despertar aquest sentit comú és a vegades el que és complicat, no?
Ara parlaves de les plantes, agafo el fil, perquè vivim en un municipi en el que hi ha moltíssimes cases, tenim molts jardins, hi ha molta gent que té jardí, i també hi ha molta gent que, tot i que està prohibit, durant les darreres setmanes, la gent, això al final és un poble i la gent parla, no? I tenim moltes piscines. Això també ha creat i crea, la Generalitat ha prohibit que s'omplin piscines particulars, sí que es poden omplir les piscines, la piscina municipal i piscines comunitàries, però això al final també crea aquest malestar.
És que és una miqueta jo crec que és la confusió entre la gent, no? Perquè no acaba de... No, o potser no s'explica bé, o potser no acabem d'entendre bé el que ens volen dir, no? Perquè què significa això de que no podem omplir piscines? Si jo tinc la piscina plena, la puc utilitzar. En tot cas, el que podré fer és com que l'he de tractar l'aigua i de més, doncs podré anar-la reomplint, diguem-ne, no?
Sí,
podré anar reomplint, però tot lo justet. Val? El que no podré és omplir la piscina si la tinc buida. I per tant, la gent que té piscina, la puc fer servir? Clar que la pot fer servir. Evidentment que la pot fer servir. Val? El que sí que també seria bo és que aquella aigua que utilitzen per poder netejar els filtres de la piscina, doncs aquella aigua la reutilitzessin, doncs sigui per rec, val? Bueno, per rec bàsicament, no? Perquè no és aigua no potable, però sigui per rec. Però sí que es pot utilitzar la piscina. Però sí que és veritat, doncs, que a vegades dius, ostres, jo per què no puc omplir la piscina? Resulta que l'Ajuntament pot omplir la piscina. Però, clar, l'Ajuntament dona servei a una quantitat de gent que no és la quantitat de gent que pot donar una piscina particular, no? Sí, per tant, i a més, donat les temperatures que arribem a l'estiu, doncs també és com una vàlvula d'escapament pels ciutadans poder anar-se a remullar una mica a la piscina. Però jo torno a dir, crec que és la confusió que es crea igual que abans allò dels 230-240 metres cúbics, perdó, 240 litres, i aquesta confusió doncs, fa doncs, que la gent s'ho miri d'una manera bastant crítica. Però si ho entenem, que estem amb l'alerta i que no podem omplir una piscina, que són, no sé, 30 metres cúbics, o més o menys, val? Clar, això hem d'entendre-ho. Perquè és que, tal com deia l'Armand, diu, per tenir aigua hem de tancar l'aixeta, no la podem obrir.
Bueno, jo crec que també ha sigut una mica tot bé de confusió del propi decret. O sigui, que és que ha sigut una mesura que s'ha pres des de l'ACA sense tenir cap consulta i tot. I cada moment i cada situació és diferent. Perquè, per molt que diguin, en una urbanització envoltada de boscos, tenir piscines plenes són bases contra incendis. En definitiva, perquè el bomber on t'anirà a buscar aigua és on te la tingui disponible. I si té una piscina, ja veurem el que passarà si hi ha un incendi i s'apropa un bomber amb una piscina. El veí li dirà, l'estarà esperant amb l'estaca, perquè sabrà que després no la podrà omplir. O sigui, és que són situacions d'aquelles que se tenia que haver estudiat una mica millor i fer-ho per zones o per disponibilitat o... No sé, ha sigut una mesura que sí, que és veritat, i és el que parlàvem abans, no? El propi sentit comú, tu tens la piscina buida i no la necessites, doncs, bueno, doncs no la omplis, aquest any en comptes de banyar-te et dutxes, per dir-ho d'alguna manera. No? I jo crec que moltes de les confusions que venen i d'això venen a través del propi decret, perquè per molt que digui, encara les piscines comunitàries sí que es poden omplir. A veure com li expliques al veí que té un bloc al costat que és comunitari, tenen la piscina i l'omplen, i el que la té més petita i individual no la pot omplir. Estem generant diferenciació, no? I això, pues bueno, poder amb una gran ciutat no influeix, però en un poble petit això pesa.
No, perquè a més una piscina comunitària, hauríem de dir què és una piscina comunitària, no? Perquè hi ha piscines comunitàries que donen servei a molts veïns i hi ha piscines comunitàries que donen servei a no tants veïns, no? I per tant, d'aquí també hauríem de tenir-ho en compte, no?
Tornem un altre cop a aquesta confusió que genera, no?
Creiem que sí, creiem que sí.
I que al final genera malestar també moltes vegades, i aquesta diferenciació que comentàveu i que no acaba de ser... Bueno. Sí, com sigui, moltíssimes gràcies a tots dos per acompanyar-nos avui al Penedès en Xarxa, per parlar aquesta estoneta d'aigua, de sequera i de com col·laborar amb Sentit Comú. Que vagi molt i molt bé i fins la propera.
Moltes gràcies a Ràdio Sant Sadurní per donar-nos la possibilitat d'explicar-nos i d'informar d'alguna coseta, i moltes gràcies als ciutadans que ens estiguin escoltant per aguantar-nos. Vinga,
bueno,
adéu.
I aprofitar també per dir que, bueno, qualsevol consulta, qualsevol dubte que n'hi hagi, que estem a les nostres oficines per donar consells i poder orientar la gent. Moltes gràcies.
No sé cuánto durará, yo sé que nadie como tú lo hará. Ella se luce si la veo bailar. Puede ser pasajero, vive en el extranjero, disfruto el momento, estoy viviendo.
Sempre ens agrada acabar amb música, música de cap de setmana festiva, com aquest Ulala, Olala, de Mike Towers. Que vagi bé el cap de setmana i fins dilluns.
Penedès en Xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Mami rica, ula.